Actualitat Plural, el programa de Ràdio Balaguer dedicat a analitzar la situació actual de la ciutat vista pels diferents grups polítics presents a l'Ajuntament. Actualitat Plural, un cop al mes, els temes que preocupen a la ciutat a fons.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dijous dia 6 del mes de febrer, una nova edició aquesta setmana del programa Actualitat Plural, un espai en què conversem amb els representants de les diferents formacions polítiques. Avui és el torn de participació en ell del grup de Junts per Balaguer i en nom seu ens acompanya una de les seves paeres, cap de l'oposició a la paeria de Balaguer, la Gemma Trilla. Molt bon dia, Gemma, i gràcies un cop més per tornar-hi a ser.
Bon dia a tots, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Només faltaria, Gemma, amb la Gemma Trilla, com hem fet aquest els darrers tres dies, des del passat dilluns, repassarem les qüestions més destacades de la sessió plenària de la paeria de Balaguer, el ple ordinari del mes de gener, en el qual doncs, també recordarem hi va haver aquesta protesta per part d'una part de la plantilla de la paeria. Parlarem d'aquest conflicte laboral que es manté aquí a la paeria de Balaguer. També en parlarem avui amb la Gemma Trilla. Abans, però, Gemma, parlem dels punts de l'ordre del dia. Ho hem anat recordant aquesta setmana. Hi havia tres punts, a banda d'una moció i d'una declaració institucional que també comentarem breument. Pel que fa als punts, hi havia dos que feien referència a projectes d'obres, concretament un d'ells al projecte d'obres de finalització del refugi d'animals i la construcció d'una gatera. Des de Junts per Balaguer vau donar suport, però sí que vau preguntar una mica en aquest cas pel que fa al finançament d'aquest equipament.
Sí, no, és un equipament que nosaltres considerem que és necessari, que està molt bé que hi sigui, doncs, perquè s'ha de donar acollida doncs, a aquests animals. I l'única cosa que teníem com en dubte, no, que no se'ns havia aclarit tampoc en la comissió informativa, era el finançament d'aquesta gatera, d'aquest equipament. Ens van dir que hi hauria que valia uns 500.000 euros aproximadament, 350.000 eren destinats a la gatera, més uns 190, aproximat tot això, que eren per l'execució del camí. Nosaltres sabíem que hi havia una part...
Execució del camí, perdó,
del camí d'accés a la...
I la portada de la llum, també.
Exacte, sí, perquè crec que hi havia unes plaques solars, però que no hi eren suficients per a alimentar la infraestructura aquesta. Aleshores, nosaltres sabíem que hi havia uns diners que venien, vaja, del Pla de Salut de la Diputació, però no eren suficients i tampoc sabíem d'on podien treure aquests diners i de quina manera es finançaria aquest equipament. Ens van dir que ens donarien la informació i al final en el ple la cosa també va quedar una mica com en l'aire perquè doncs, hi ha uns 100 i pico mil euros que no tenim clar d'on poden vindre, no? És l'única... Però, bueno, que estaven estudiant la manera de finançar-ho, també ens van dir. Aquesta és l'única cosa que vam preguntar al respecte.
Molt bé, també vau donar suport, Gemma, en aquest cas, a l'altre projecte, en aquest cas, un projecte d'obres per millorar les cruïlles del carrer Sant Cris amb el carrer Barcelona i del carrer Pare Sant Auge amb el carrer Doctor Fleming. En aquest cas, des de la CUP es van abstenir, sobretot van dir ells, va dir ella, la paera Mari Carmen Núñez, en concret, per l'elevat cost de les actuacions previstes. Des de Junts, Gemma, hi vau donar ple suport.
Sí, nosaltres, tot el que sigui millorar la circulació vial i la seguretat del peató a la ciutat, doncs no ens hi oposarem. Vam tenir la mínima informació que vam tenir, va ser la que se'ns va donar a la comissió informativa, se'ns va explicar, ens van deixar accés als dos a l'expedient que vam aprovar en aquest cas, però se'ns va explicar que n'hi havia altres projectes en ment, altres acondicionaments d'altres cruïlles a la ciutat i nosaltres vam preguntar per quines eren i tal, ens van informar per sobre, però se'ns va dir doncs, que hi hauria més actuacions en aquest sentit i, per tant, nosaltres no ens oposem en absolut a que aquestes millores es facin a la ciutat.
Molt bé, i l'altre punt de l'ordre del dia fa referència al carnet jove local. Hi havia un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal, en aquest cas, en el marc d'aquest projecte de carnet jove.
Sí, de fet, això ja ho vam aprovar al Consell Comarcal el mes passat, a l'últim ple, crec. Doncs senzillament és això, el conveni que regula tot el que és relatiu a aquest carnet, que és com un carnet jove normal dels que hi ha a Catalunya, però per la Noguera, no? Amb les seves unificacions, les seves promocions, etc. I, per tant, no teníem pas intenció d'oposar-nos-hi, ni molt menys.
Molt bé, Gemma. Ara parlàvem abans, fa un moment, d'aquestes cruïlles i et volia preguntar, parlant de carrers de la ciutat de Balaguer, et consta, em sembla, que la setmana passada es va presentar el projecte d'urbanització del carrer Cervantes als seus veïns. Em sembla que doncs, també ets coneixedora que des del veïnat es van proposar mesures per intentar abaratir, es van plantejar mesures, propostes per intentar abaratir el cost d'aquest projecte, que ascendeix a uns 600.000 euros, i per part de la paeria es va proposar o es va plantejar també la possibilitat que l'administració local es faci càrrec del 25% del cost i no del 10%, com més habitual aquí a la ciutat de Balaguer, en què en el cas d'una primera urbanització els veïns paguen el 90% i la paeria pagava fins ara el 10%. La proposta ara sembla ser que és poder arribar a pagar el 25% del cost. No sé com veuríeu des de Junts aquesta proposta.
Bé, aquí com una prèvia, no? La primera és que sí que sí o sí és necessari que aquell carrer s'urbanitzi, perquè francament està molt malament i per tant aquesta és la prèvia. I nosaltres no ens oposem pas a que hi hagi una urbanització d'aquell carrer perquè és necessari pels veïns primer, però per la ciutat després. I una segona és el que no tenim molt clar, no hem sapigut o no ens han donat la informació suficient per entendre el perquè d'aquest increment tan elevat d'un cost inicial, que això crec que és del 2019 o 2018 a l'actualitat.
2019 eren uns 350.000 euros.
Aleshores, ara estem parlant de gairebé el doble, no? No entenem molt bé l'increment tan elevat d'aquesta urbanització, els motius pels quals hem arribat aquí. El fet és que hi hem arribat i que hi som. I, efectivament, pagar el 90% d'aquesta despesa pels veïns doncs, suposa uns diners importants.
Per
no? Per les
sembla
famílies,
ser que és una contribució important, sí.
Sí, i entenem que doncs, és un problema per les famílies i ho veiem així. Ara bé, totes les famílies que han tingut que pagar la urbanització dels seus carrers s'han atès a unes normes que ara sembla ser que volen canviar perquè els motius X no entenem gaire bé quins són, però pels motius que siguin. El tema està en que no sé si això senta un precedent, és a dir, si a partir d'ara tots els carrers que siguin urbanitzables, la paeria assumirà el 25% d'aquests imports. No? Llavors pensem en zones que estan per urbanitzar la ciutat i ens trobarem d'aquí uns anys que, si no apliquem aquest 25%, haurem creat un greuge comparatiu entre uns veïns i uns altres. Aleshores, és difícil, és difícil la decisió, però entenc que qualsevol cas, la normativa que hi ha és la que hi ha i que si es decideix canviar per una altra haurà de tindre les conseqüències que siguin i és que a partir d'ara què? A partir d'ara tothom tindrà aquest benefici del 25% a càrrec de l'administració pública o ho farem de manera discrecional? I si es fa de manera discrecional, francament, nosaltres no entenem on se sustenta, no, aquesta decisió. Finalment, facin el que facin, doncs serà decisió política, entenem nosaltres, i els veïns al final passaran de pagar 10 a pagar-ne 8, potser, no? No, però sí que estem parlant d'una despesa molt important, que és l'urbanització d'aquell carrer, i que la decisió que es prengui ha d'estar molt ben pensada i meditada.
Per tant, en aquest sentit, doncs, aquesta alerta, no?
Sí, és senzillament deixar palès que nosaltres entenem que no es poden fer greuges comparatius entre uns veïns i uns altres. És a dir, si fins ara se pagava el 10% per l'administració i ara es decideix pagar el 25%, doncs bé, és una decisió, ja et dic, política sobre el que farem a partir d'ara amb les conseqüències que això comporti, perquè el 25% de segons quines zones urbanitzables que queden a la ciutat doncs suposarà una despesa gran per les arques municipals, però si es decideix això, ha de ser d'aplicació d'anar endavant, entenem, per a tots els veïns que futuribles, no?, que puguin estar afectats per això. El que no pot ser és una mesura discrecional, ara sí i ara no. Això és el que opinem nosaltres.
Molt bé, Gemma. M'imagino que vols parlar també de la moció que va presentar Esquerra Republicana i que també es va aprovar per unanimitat i després hi va haver una declaració institucional, totes dues en la línia de donar suport a la llengua catalana.
Sí, eren totes dues unes mocions que anaven exactament del mateix. No? La primera la vam decidir llegir com una declaració institucional perquè com que era unànim l'acord i doncs el contingut del text ens semblava bé a tots els grups municipals, doncs vam fraccionar com fem últimament en els plens, la lectura de la declaració institucional i després el que van fer va ser doncs, votar l'altra, no? Fer una votació que també va ser una votació compartida per tots. En el cas de la Bressola, nosaltres el que vam dir és que doncs, aquesta entitat ha estat suportada, o sigui, Junts ha donat suport pública i notòriament a la Bressola des de fa molt de temps. Fins i tot el senyor Jordi Turull, el president Puigdemont, van firmar una carta de reconeixement cap a aquesta entitat en la que es va agrair sobretot aquesta tasca educativa que fan des de fa més de 50 anys i sobretot en el sentit de la feina en la immersió lingüística com una eina real d'aprendre, d'empapar-nos de la culturalitat catalana, de la nostra llengua i, sobretot, aquesta immersió lingüística a la Catalunya Nord, aquesta part de Catalunya en la que la llengua està possiblement més reprimida, doncs fa una tasca molt, molt important la Bressola, amb la qual des del partit i nosaltres a nivell local vam decidir, evidentment, estar i recolzar-ho.
L'altre era en defensa dels ajuntaments de la Catalunya Nord, eh?
Sí, exactament, en l'ús del català...
Denunciats per l'ús del català als plens municipals.
Sí, exactament.
Molt bé, Gemma, doncs hem repassat els punts més destacats de la sessió ordinària del ple de la Paeria de Balaguer, el ple ordinari del mes de gener. Anem a l'apartat de decrets i de precs i preguntes. En l'apartat de decrets, Gemma, des de Junts vau posar damunt la taula, vau posar de manifest que cada any sembla ser doncs, que hi ha diners que retornen al SOC, al Servei d'Ocupació Públic de Catalunya, perquè no s'acaben ocupant certes places per les quals es donen aquestes ajudes, no?
És a dir,
per potenciar l'ocupació aquí a la ciutat de Balaguer es donen uns diners que sembla ser que segons Junts no s'acaben d'aprofitar, eh?
És que, recoll, a nosaltres és que això ens sorprèn, perquè no és la primera. La primera vegada crec que ho hem vist, parlo de memòria, però crec que ho hem vist tres cops en el que portem de legislatura. Aquest és el tercer cop. El primer cop no vam dir res perquè vam pensar, ves, no sé, no, potser no estàvem prou atents, no? El segon cop sí que vam preguntar per això i ara ja hem tornat a preguntar, perquè al final, en un moment en què la situació laboral dels nostres joves està en precari, que hi ha tanta falta de feina, que hi ha tanta necessitat d'ocupació, quan es generen places, sembla estrany que no pugui ser que no es puguin ocupar, tenint els diners per ocupar-les. O sigui, que al final tornem uns diners a l'administració pública que s'haurien ocupat en una plaça que efectivament hauria estat ocupada per algú i que hauria fet feina, hauria en diferents àmbits, el que sigui, no? Pel que es destinen aquestes places. I, en canvi, al final ens diuen sempre que és que no han trobat el candidat adequat. Ostres, ens sobte moltíssim que no siguem capaços de tenir persones amb ocupables, diguéssim, d'alguna manera, que puguin ser ocupades amb aquestes places, perquè currículums n'hi ha, i el que pensem nosaltres és que aquí no hi ha una gestió real, és que potser se'ns escapen aquests candidats, potser és que ningú ha parat a atenció amb aquests candidats per poder-los ocupar, perquè el que no pot fer és que Balaguer perdi aquestes places de feina. En aquest cas ja en portem tres amb el temps de legislatura i creiem que aquí parem atenció i ocupem el temps que necessitin, però busquem els espais perquè això pugui tirar endavant i que no es perdin aquests diners i que puguem ocupar els nostres joves.
Molt bé, anem a l'apartat de precs i preguntes, en què també vau posar diferents temes damunt la taula, entre ells el conflicte laboral que dèiem a l'inici d'aquest espai, de seguida en parlem, però abans també vau tornar a parlar de manca d'il·luminació en algunes zones de la ciutat o espais com, per exemple, el parquímetre, també vas parlar del columbari del cementiri vell o de places com la plaça Lluís Companys o la Pere Casaldàliga.
Sí, és que els de Junts som molt insistents en això, però que crec que amb raó, perquè portem des del principi de la legislatura parlant de la il·luminació de la nostra ciutat. Ens van fent cas amb comptagotes, només. Però sí que veiem que hi ha zones de Balaguer que haurien d'estar correctament il·luminades, que són necessàriament s'han d'il·luminar. Passava quan parlàvem de l'estació d'autobusos, passava segueix passant amb zones que creiem que el centre històric s'ha d'il·luminar. En fi, és un tema que l'anem insistint perquè creiem que és que és molt necessari i que no ens fan prou cas. I ara, en els últims dies, doncs, hem rebut algunes queixes, sobretot en els patis, dels nens, no? El del Pere Casaldàliga i la placeta Lluís Companys són patis que estan ínfimament il·luminats. Al sortir de l'escola, de seguida és fosc, i aquells espais no queden amb la il·luminació correcta perquè els nens hi puguin jugar. Sí que es fa fred i sí que són el temps de l'hivern dura poc, diguéssim, però el temps que dura ha d'estar correctament il·luminat i sobretot de cara a la nit, no? Perquè a vegades són zones de pas que no semblen prou segures perquè no estan suficientment il·luminades. Aleshores, aquestes dues placetes, que són grans en espai i que les ocupen molta canalla, sobretot, doncs creiem que s'hi ha de ficar mà amb això. El columbari del cementiri vell, doncs senzillament no hi ha llum i és un lloc on hi hauria d'haver-n'hi. I després ens van explicar que en els parquímetres que hi ha a Balaguer, doncs arriba un moment en què tu vas a apagar, però com que no hi veus, doncs ens va explicar una usuària que va voler anul·lar la multa perquè se li havia passat i en comptes d'anul·lar la multa va pagar 3 euros perquè no veia el botó que apretava. La qüestió és que creiem que són punts que han d'estar correctament il·luminats, no? I per això anem insistint en això durant tots els plens, perquè doncs, quan no és la muralla, és la muralla de dalt, sinó la de baix, quan no és un carrer, és un altre, però el tema de la il·luminació s'hi ha de ficar una mica d'ordre.
Parlant de carrers, també vas fer referència a certs desnivells en alguns carrers de la zona del Montroig.
Sí, exactament. Sí, els regidors va dir que estaven assabentats aquest tema, i com uns badens, no? com uns desnivells que hi ha tota la zona del col·legi, i que ens van dir que estaven alerta d'aquest tema.
I també vau posar de manifest, o vau parlar baix de la barana que dona accés a la biblioteca.
A l'Escola de Música,
exacte,
a la biblioteca, sí.
Sí, a l'edifici.
És una zona que doncs, està molt transitada per nens, sobretot a la primera planta que hi ha l'Escola de Música i després ve la biblioteca, és una zona transitada, hi ha dos tipus de baranes, una que és de fusta, que és més alta, i després hi ha dues franges amb unes baranes horitzontals de metàl·liques que estan separades entre elles, i doncs, els pares ens han fet saber doncs, que a vegades això no dona la seguretat que caldria, més que res perquè els nens es poden com a colar per dintre de les baranes i després perquè no és prou alta, diguéssim, que els sembla que no té l'alçada reglamentària. Tot sigui dit, jo no sé quina és l'alçada reglamentària d'una barana, però sí que és cert que sóc usuària de la biblioteca i de l'Escola de Música, sí que és cert que la barana metàl·lica sembla un pèl més baixa que l'altra. Per tant, vam demanar que es reforcés aquesta seguretat i que tant si complia com si no amb l'alçada reglamentària, la que demana prevenció de riscos, el que sí que entenia més que aquella barana, doncs potser la part metàl·lica s'hauria de prendre alguna mesura perquè els nens no puguin prendre mal en aquelles dues zones.
Molt bé, Gemma, i com dèiem, també des de Junts per Balaguer, en l'apartat de Precs i Preguntes, vau treure el tema del conflicte laboral, vau fer certes preguntes sobre aquest conflicte a l'equip de govern, però sí que abans el Marc Solanes va parlar d'una mala gestió, una gestió erràtica, va dir, improcedent, la de l'equip de govern els darrers mesos pel que fa a recursos humans. També vau comentar doncs, que s'hauria de ser més rigorós i assumir responsabilitats, tot plegat abans també de qualificar com un fet inèdit l'aturada que aquell mateix dijous, el dijous de la setmana passada, hi va haver a les 12 del migdia, una aturada de 10 minuts per part de la plantilla, una plantilla que també ho dèiem abans, doncs es va tornar a manifestar, va tornar a manifestar el seu malestar assistint a la sessió plenària del passat dijous. Hi havia una part de la plantilla que va manifestar el seu malestar. Un cop acabat oficialment el ple, doncs també des del comitè d'empresa van fer doncs una lectura del que considerem doncs una mala gestió també per part de l'equip de govern. Van fer una lectura doncs explicant una mica la cronologia dels fets des del mes de maig quan es va signar aquell decret en el qual s'aprovava el calendari laboral del 2024, que bé, que ara doncs, sembla ser doncs, que no és el més correcte segons l'equip de govern.
Sí, és un tema francament delicat perquè afecta moltíssimes persones, molts treballadors de la casa, a moltes famílies també, i no és un tema senzill tampoc. Ara bé, dit això, entenem nosaltres que la paeria no ha pres prou de consideració amb el que és més important de tot això, que és el personal de la casa. O sigui, la paeria de Balaguer és el que és perquè té els treballadors que té. perquè fan la feina que fan, perquè s'ocupen del que s'ocupen, perquè són els servidors públics que estan al peu de la ciutat constantment, cadascú en el seu àmbit, des de vosaltres aquí a la ràdio, fins al que es compra al carrer, fins al que s'ocupa de les factures de no sé què. Per tant, els treballadors públics d'aquesta ciutat són una eina fonamental perquè Balaguer rulli, perquè Balaguer vagi bé, i per tant els has de tenir... no contents en el sentit de mimar-los, però sí, o sigui, han de ser treballadors que estiguin exercint les seves tasques dintre de la llei, amb les condicions que la llei diu, bé, correctament, i no marejar la perdiu. Aleshores, entenem que aquest equip de govern ha fet dues coses, diguéssim, que són, com va dir el meu company, un desgavell, o reprobable, si tu vols, o hi ha una mala gestió, o totalment improcedents. I una no és excloent de l'altra. La primera és el fons i després és la forma. És a dir, entenem el fons, entenem el que vol fer l'equip de govern, entenem que volen posar ordre, que estan ficant-se en el conveni, que estan redactant-lo, entenem que volen regular les hores, entenem que volen fer la RLT, entenem que volen posar ordre en una cosa que fa anys i anys i anys que dure i que dure i que està malament, des de fa anys i anys. I, per tant, el fons el compartim nosaltres, el comparteix... Bueno, penso, no vull parlar per tota l'oposició, però el compartim nosaltres. El fons del que vol fer l'equip de govern, el compartim. Posem ordre, d'acord, vinga, som-hi. Però després hi ha la forma com es vol fer això. I el que no pots és marejar la gent, no pots enganyar-nos, no pots dubtar tant, no pots ser tan dubitatiu, no pots estar sempre... fent un pas endavant i tres endarrere i dient blanc per després dir negre, i això és el que ha passat aquí. Jo no em vull embolicar massa amb aquest tema perquè és llarg, però sí m'agradaria fer com una mica de resum petitet, no? de com hem arribat aquí, i és que es fa una proposta del calendari laboral del 2024, atenció que estem al 25 i estem parlant del 24, que s'acorda i es signa, s'acorda per dues parts, hi ha un acord. És un acord laboral entre la patronal, entre cometes, que en aquest cas és la paeria i els representants dels treballadors. Per tant, és un acord aprovat a l'abril del 24. Al maig del 24 s'aprova aquesta mesura de reducció horària. L'assigna la paera. Després sembla ser que hi ha un informe d'intervenció que no és, que no dona validesa a aquesta decisió, no?, i fan com una frenada, com un pum, posem un freno i paren el tema, crec que ho paren al juny, si no m'equivoco, crec que és al juny, i desfan el camí fet i diuen no podem aplicar això perquè això no és, entre cometes, legal o el que sigui, decideixen pujar-ho a la Comissió Jurídica Assessora, però atenció...
El dia 1 de juliol havia d'entrar en vigor la reducció horària que s'havia proposat pels mesos de juliol i agost, una hora menys cada dia de feina. Uh-huh. Això era un dilluns, l'1 de juliol, doncs el dijous, divendres abans, va
anterior.
Ser que es va suspendre aquest decret.
Exactament.
Sí.
I aleshores, atenció, això es passa, com tu dius, 1 de juliol, i ens assabentem que no és fins al setembre, o sigui, tot juliol, tot agost, tot setembre, 3 mesos, allò està en un calaix i ningú s'ocupa de que allò vagi a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que ha d'opinar. Ha estat 3 mesos aparat, amb 300 persones gairebé pendents d'això, però ha estat 3 mesos allà en un calaix esperant a que algú gestioni. Quan arribi la comissió, al setembre, la comissió dona raó als treballadors. I, per tant, ja està. Llavors, corre, corre, cuita, no? Corre, corre. Paers de l'oposició, voteu-me a favor, amb un ple que va ser extraordinari, voteu-me a favor amb la, si tu vols, amenaça de que si no votàvem a favor, algo que no ens havien permès llegir perquè ens ho havien donat 30 minuts abans del ple, un plec, un expedient de 20 i pico pàgines, ens els van donar 30 minuts abans del ple i ens van dir correu, correu a votar perquè si no el dia 1 de gener això no estarà vigent. I clar,
Parles, del ple extraordinari que hi va haver el 23 de desembre.
De desembre, exactament. Aleshores, nosaltres, evidentment, el que no farem és votar una cosa en contra dels treballadors de la casa, faltaria, no? I que, a més, se'ns va ningunejar en el sentit de dir, bueno, sí, voteu, total, no? Això ja sabeu que el que és, no cal llegir aquestes 28 parts, perdoneu. La paera, fins i tot, va menystenir les manifestacions que fèiem en el sentit de ara, si ara toca ficar-se en contra d'això, no, perdoni, paera. Nosaltres estem advertint-li de que se'ns ha donat una informació que vostè pretén que votem favorablement fa mitja hora I hem de votar que sí només perquè vostè ho diu, no? I la nostra feina de fiscalització que tenim com a oposició on és? Evidentment, en aquell moment que se'ns estava dient a l'oposició, tota l'oposició, que si no podíem, que si no votàvem allò no entrava en vigor el dia 1 de gener, atès que parlàvem d'unes hores, que sabíem, ja no volem volicar amb això, doncs nosaltres vam votar favorablement perquè lo que volíem últim, o sigui, el nostre objectiu últim és no desafavorir els treballadors tenint entès que ja hi havia un acord previ i que a més hi havia un informe de la Comissió Jurídica Assessora que l'avalava. Per tant, nosaltres vam aixecar la mà. I punto. Ara, atenció, ara resulta que tornem a estar al cap del carrer. És que és quasi bé ridícul.
S'ha tornat a capgirar la situació.
És que clar, és que estem a febre i això ha sigut fa setmanes. Ara resulta ser que aquell informe, atenció, que és de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, l'ha de tornar a valorar un advocat extern, un que tenen ells d'una empresa que tenen licitada. Per què? Fins quan necessitarem informes? Que diguin què? Fins que diguin el que nosaltres volem sentir o fins en quin moment? Per tant, el meu company, que va ser molt... el senyor Solanes va ser molt clar, claríssim, i va tenir una ovació pel personal que hi havia a la sala aquell dia, va dir coses molt, molt reals, i és que això és un autèntic desgavell que genera un malestar tremend entre els treballadors, que perjudica sobretot la imatge de la paeria i de la paera en concret, perquè són decisions que fan el que hem dit des del primer dia nosaltres. Estem treballant, estan treballant a tots els a trompicades, no treballen a impulsos, a fer un pas endavant i un altre endarrere. No tenen i no apliquen la prudència. I no pot ser que el regidor ens apel·li aquesta prudència que estem demanant des del primer dia, com se'ns va apel·lar primer a la comissió informativa i després al ple, que ens va apel·lar a nosaltres directament i ens va dir estem sent prudents perquè vosaltres, oposicions, ho demaneu. És que no ens entenen. És que la prudència s'aplica abans dels fets, no després dels fets. No pot ser prudent a posteriori, has de ser prudent a priori. I, per tant, el regidor de torn i la paera en cap i l'equip de govern no han estat prudents. No han estat prudents en fer passos sense tenir aquest convenciment d'allò. Qui diu això, diu tantes vegades com hem declarat que se fan coses només de cara a la imatge. Per tant, aquesta nova decisió de parar aquest tema ens costarà uns diners. Quins diners ens costarà? No ens ho han dit. Ens costarà els diners, primer, dels informes que s'han elaborat o que s'han demanat en aquesta consultoria jurídica. Ens costaran els diners de tots aquells treballadors que estaven temporals o que s'han jubilat, o que etcètera, etcètera. Això, primer, val diners. Després, estem a febrer del 2025 i hi ha coses que no sabem. La més important és que no sabem quin calendari laboral té el personal de la casa el 2025. Perquè el del 24, si s'han posat en aquest jardí, que s'hi han posat, veurem quan acabe aquest calendari laboral. Veurem com acabe. Però el que no tenim clar és el del 25. El del 25, on està acordat? Que sapiguem nosaltres, a data d'avui no hi ha un acord sobre això. I van passant els dies i van empenyent els anys amb aquest problema al damunt. No sabem quants informes més es demanaran. No sabem en quines altres entitats podran demanar informes fins que diguin el que vulguin. I una cosa que vam dir en el ple i que mantenim és que en una cosa que hi ha hagut un acord entre les parts, que hi ha hagut un acord i que tenia un informe d'intervenció negatiu, si tu vols, o que no negatiu, sinó que posava en qüestió, no suspenia aquest informe, posava en qüestió algunes coses legals, la paeria i la paera, l'entitat, tenen, entre les seves competències, tenen la competència d'aixecar totes les objeccions d'intervenció que siguin. De fet, la paera ho fa mensualment, per pagar nòmines, per històries relacionades amb el personal. Aleshores, entenem nosaltres que s'havia d'haver fet això el 2024, tancar el tema perquè hi havia un acord, perquè hi ha un informe de la Comissió Jurídica Assessora que t'ho avalava, perquè tens prous arguments jurídics, sobretot amb seguretat jurídica i polítics, com per fer-ho el 2024. I després ara, tu i jo ara hauríem d'estar parlant del 2025, que és on som, i que hauria d'estar aprovat, que l'Ajuntament de Lleida té aprovat el calendari del 2025, que altres ajuntaments socialistes tenen el calendari aprovat des de fa molt de temps. I, per tant, al final, tu el que has de fer és una mica emmirallar-te amb el que estan fent altres ajuntaments que funcionen i que tenen uns drets laborals que aquí s'estan reclamant.
Molt bé, Gemma, doncs queda clara la postura. No sé si des de Junts per Balaguer considereu que se us ha mantingut suficientment informats al respecte d'aquest tema o no. Sabem que abans del ple hi va haver una reunió, no?, dels grups de l'oposició amb l'equip de govern. Considereu que fins aquell dia no se us havia informat directament,
no,
Gemma?
No, clar. És que vam rebre, tenim els PAES, tenim un grup de WhatsApp, que doncs, la paera en cap ens vam, o els paers en general ens anem comunicant coses, doncs avui això, demà allò, el que sigui. I el dia abans del ple, això, els plens són el dijous, el dimecres, la paera ens convoca per aquell mateix dia,
pel
a
dijous,
la tarda.
Pel dijous.
No. O sigui, el dimecres ens va convocar pel dimecres, a la tarda, per fer una reunió sobre el tema del ple del dijous. I nosaltres vam dir, és que, perdona, no ens pots convocar amb 6 hores de marge. És que la gent treballem, fem coses, no podem deixar-ho tot. Nosaltres, en concret, els de Junts teníem un compromís polític aquella tarda i no podíem anar-hi cap dels tres, perquè potser haguéssim anat algun de nosaltres, però no podíem. I llavors, aleshores, a petició d'un altre regidor de l'oposició, una regidora de l'oposició, se va passar a l'endemà.
El mateix dia del ple.
I ens vam reunir.
Una hora abans, deia el senyor Vidal,
Una hora abans del ple. Una hora abans del ple. Per tant, això no és manera.
Fins aquell dia no se us havia convocat a cap reunió per parlar d'aquesta qüestió,
no,
Gemma.
No. Per tant, serietat, prudència, la prudència sempre prèvia, no a posteriori, i sobretot que deixin de treballar a espentes, perquè fins ara, fins fa uns mesos, ara ja no, però fins fa uns mesos enteníem que al principi de la legislatura enteníem que hi havia pues, aquest afany, no?, que tenen els equips de govern de fer les coses i tal, però ara a les alçades que estem és que preguem serietat a les coses i comunicació amb allò que considerin de govern. Aquest equip de govern ens està comunicant les coses, evidentment que amb ells els hi ve de gust comunicar-los, no?, entenem nosaltres i reclamem que les coses que són de ciutat ens les han d'explicar, i ens expliquen algunes coses de ciutat. Sí que ens van fer una reunió per explicar-nos el tema de la tramviarització, ens han anat explicant, però hi ha altres coses que entenem que també són de ciutat i que no ens, diguéssim, tenen per a res, no? Jo que sé, ara hem sentit projectes a nivell esportiu amb premsa que Ràdio Balaguer publicita i nosaltres no tenim cap informació, no se'ns ha ensenyat un plano, no se'ns ha ensenyat res al respecte. Per tant, el que sabem és perquè es publica, no perquè ens ho diguin. Amb algunes coses sí que ens diuen, amb altres doncs no. Facin el que facin, que per això estan governant ells. Els hi demanem des del primer moment serietat i prudència i treballar doncs, amb rigor.
Molt bé, Gemma, doncs hem repassat aquelles qüestions més destacades del ple ordinari del mes de gener. Anem acabant ja el programa, sí que abans de posar el punt i final, però volem parlar de la queixa que fèieu fa uns dies respecte al manteniment, a la neteja del claustre de Sant Domènec. Vam parlar amb tu mateixa, vau enviar des de Junts una comunicació, un comunicat de premsa en aquest sentit, Gemma.
Sí, això, aquest tema és un exemple més doncs d'aquesta falta de planificació que sempre hem demanat des de Junts per Balaguer a l'equip de govern. És un tema que portem ja ara, ja és quasi, ens fa estar a riure perquè és que són exemples constants els que veiem, i aquest n'és un. Si hagués hagut una planificació de la neteja, del manteniment dels equipaments públics, la resposta hauria sigut molt fàcil. Això toca netejar o al juliol? I per això està així, perquè fins al juliol no toca perquè no ens dona temps. I, o per lo que sigui, però és que publiquem la notícia i a l'endemà veiem un camió dels serveis municipals fent la neteja. No poden anar a petició de... Han de tenir-ho planificat. És un exemple més. L'equipament del claustre de Sant Domènec, que és un lloc espectacular, que a mi m'encanta, que és un espai únic a Balaguer, ha d'estar net allò. No parlem de les plantes que hi ha dintre. Si n'hi ha que es moren, pel que sigui, treu-les. Si n'hi ha que no es poden mantenir perquè no sé com es mantenen, treu. Tu ets
si parles
el responsable...
de la col·lecció de bonsais, Gemma, la Paera va explicar sí. que hi havia un conveni amb el particular propietari d'aquests bonsais per un període de 2 anys. Diu que aquest conveni va caducar, es va acabar sí, ja el 2024 nosaltres... i que ara doncs, es procedirà a retirar la col·lecció de bonsais que hi ha al claustre.
Nosaltres el que vam manifestar va ser...
També va negar que no es netegés el claustre, eh?
Ah, és que nosaltres no vam parlar en cap moment. No ens vam posar en els arbres, els bonsais, no ens vam posar amb això. Vam dir, aquest equipament està fatal, brut, ple de caques de coloms per tot arreu. Hi havia brossa al terra, branques terra. Bonsais sí que n'hi havia més d'un i més de dos que s'havien mort, però és que no estem parlant de que del manteniment de les plantes, de per què s'han mort, perquè... No parlem d'això, parlem de que aquell espai ha d'estar net, ha d'estar polit, i si per mala sort s'ha mort un bonsai, doncs treu-lo d'allí, que no es vegi. Si està brut, passa-hi l'escombra. I si no la passes és perquè, com que no planifiques quan toca fer la neteja dels teus espais públics, doncs allò està com està, perquè hi vas quan te'n recordes. I això no pot ser. El que ha de ser és, en una ciutat com la nostra, hi ha d'haver una planificació. I la resposta de la Paera, no sé què va dir, però la resposta de la Paera no havia de ser que els bonsais, que no sé què, no. La resposta havia de ser, és que saps què, Junts per Balaguer, no ho hem fet perquè això es fa al juny. I ara, doncs, hem acabat de tal i com que encara no toca, doncs, disculpeu, ja mirarem o el que sigui. Però no corre enviar un camión a traure arbres d'allà. No és això el que volem. El que volem és que hi hagi una... que s'estructurin les feines i que si el claustre de Sant Domènec s'ha de netejar 2 vegades a l'any, doncs 2 vegades. Quan? Al març i al setembre. Doncs ja ho sabrem i ja no direm res, perquè si estem a l'agost i veiem que està brut, els de l'oposició sabrem, calla, és que ara toca el setembre netejar. Però com que no sabem res... I després al mig hi ha el tema dels bonsais, no? Bueno, els bonsais estan allà. Nosaltres entenem que és un espai superbonic i que els bonsais són preciosos i que els que hi ha i que estan vius i bé fan molt bonic allà. O sigui, són unes plantes difícils de cuidar, molt complicades de cuidar. La paeria no n'ha de saber si tu no vols, i ningú n'ha de saber. Però si se't moren, no els deixis allí, que fan lleig. Treu-los. És que no és que n'hi hagués un, és que n'hi havia uns quants. I no és que estés brut una zona, és que estava tot brut. És que vam anar a fer les fotos nosaltres i vam veure com estava. I llavors, és un exemple més, com te dic, Sònia, és un exemple més de que no hi ha una planificació de la neteja i del manteniment dels equipaments públics, perquè si hi fos, doncs això estaria esmenat. O com a mínim l'oposició no diríem res, perquè sabríem que no sé quan toca fer la neteja de l'espai aquest, l'espai l'altre.
Molt bé, Gemma. Doncs no sé si vols afegir alguna altra cosa, si no, doncs no.
No,
doncs,
gràcies.
No, gràcies a tu. Doncs ho deixem aquí, posem el punt i final a l'actualitat plural d'avui dijous, com sempre agraint a la Gemma Trilla, ho dèiem, paera de Junts i també cap de l'oposició a la paeria de Balaguer, haver participat un cop més en aquest programa. Gràcies, Gemma, molt bon dia i que vagi molt bé. Fins la
bon
propera.
Dia.
Actualitat plural, el programa de Ràdio Balaguer dedicat a analitzar la situació actual de la ciutat vista pels diferents grups polítics presents a l'Ajuntament. Actualitat plural, un cop al mes, els temes que preocupen a la ciutat a fons.